Un momentet, sisplau. Molt bon dia, 9:22, tertúlia del Gall del Monestir, com han comprovat. De fet, la tertúlia ja ha començat, sol passar. Avui tenim a l'estudi Àngel Soler, Toni Santos, que ve des de la Bisbal i ja que ens visita, aprofita per venir aquesta tertúlia. Domènec, Miquel i Jordi Casas. Molt bon dia als quatre.
Ja vaig dir que estaria provisional fins que el Toni tornés a viure a Sant Cugat.
Home, doncs el Toni, no sé si tornarà a viure a Sant
Cugat. Provisional,
jo. És improbable.
Em sembla que es viu potser una mica més tranquil·la la Bisbal que no pas a Sant Cugat, no?
Cuidado que ve el sector intel·lectual.
El sector intel·lectual és el Sam Abrams, que acaba de fer entrada a la sala. Sam, incorpora't.
El sector intel·lectual ja hi és.
Seu, Sam, que t'incorporaràs.
El sector popular.
No se't sentirà, no se't sentirà en aquest moment.
Avui ha començat bé, avui ara, perquè avui això ha promès.
A veure... Digue'm, Toni, es viu més tranquil o no es viu més tranquil? Apropa't al micro i ens ho explica.
Fa més fred, això sí.
I fa més fred.
És una dada objectiva.
Home, aquí déu-n'hi-do aquests dies el que està fent de fred, no?
A Sant Cugat.
Sí?
Home, allà vas glaçada 3 o 4 sota 0.
Hòstia, recordé que dius que Sant Cugat fa fred. No, home, no, Sant Cugat no fa fred.
3 o 4 sota 0 allà cada nit, eh?
Sant Cugat tot és perfecte, Sant Cugat no fa fred.
I si no, posarà una climatització global.
A veure, posem un moment una mica d'ordre. Ja ens hem saludat tots. A veure, temes d'actualitat que voldria tractar. Voldria parlar sobre Fraga. Ahir vam tenir una mena d'homenatge, minut de silenci conjunt entre Fraga.
Fraga està
si us plau. Posem ordre. Amb el president txec Havel i Fraga es va compartir aquest minut de silenci. Parlarem ara d'aquesta comparació, però jo sobretot els voldria demanar que facin un exercici, que comparin el record que tenen vostès i la valoració que vostès fan de la figura política de Fraga i sobretot que me'l comparin amb allò que han llegit a la premsa o han sentit aquests dies a la ràdio i han vist a les televisions. No sé si hi ha un xoc entre allò que vostès tenen com a record i la valoració política que fan i el tractament que han fet els mitjans de comunicació. Qui vol començar?
Jo mateix.
Jordi Casas, doncs.
Home, a veure, valoració de Fraga. La calla és mia, no? El Fraga va ser un franquista reciclat, mig reciclat. I el carregó de Fraga són els morts de Vitòria, la repressió de les dues manifestacions de l'Assemblea de Catalunya, vull dir, a mi no me'l reciclen, per més que la premsa, suposo per allò de ser políticament correcta, eh? Tothom, pues, home, va ser una... Allò de la seva capacitat intel·lectual, no en dubto, però, bueno, és el que passa, no? Quan es mor un toca dir que de tal i qual... A mi el que m'interessa, més que la premsa, és... no ho llegim molt, eh? O sigui, el que diuen alguns personatges, perquè també retrata... a la gent que fa valoracions, no? I, per exemple, em va interessar especialment la del Pécer Barba, que últimament està molt fi intel·lectualment, de la valoració que va fer del Fraga. Jo, personalment, un mal parit. I no desitjo que es mori ningú, eh? Encara que als 89 anys ja toca.
Qui vol continuar amb aquestes valoracions?
Jo diria, diguéssim, que el record més clar, diguéssim, del Fraga és amb calçotets llargs banyant-se allà a la plaça la plaça de Palomares, que allò realment és una fotografia impagable per la història de
que es va veure arreu del món.
Exacte, vull dir, allò realment és una cosa, diguéssim, impagable. Sí.
I el fet de com ho ha tractat els mitjans de comunicació, perquè jo em vaig quedar bastant sorprès de com algunes capçaleres obviaven certs capítols, començant pel mateix article del senyor Mariano Rajoy, que no sé si el van llegir, van tenir valor de llegir-lo,
que
obviava qualsevol referència al passat franquista i parlava de temps difícils, que clar, temps difícils també ho són ara, i fer servir aquesta paraula, temps difícils, per referir-se al franquisme, no parlava ni de Franco, ni de dictadura, ni de res.
En vida política sempre són temps difícils.
No, l'única cosa, diguem-ne, a veure, en tot cas positiva que es pot dir d'ell és que va ser capaç d'assimilar una mica l'extrema dreta en uns moments difícils i en uns moments en què l'extrema dreta es dedicava a matar gent pels carrers de Madrid, sobretot. I això, diguéssim, bueno, doncs és important, eh? Però és important com l'Àngel Colom, com és capaç d'agafar terra lliure i assimilar l'Esquerra Republicana.
Bueno, l'Àngel Colom, fins a Lluís Millet, si fa falta agafa.
Sí, però Toni, jo penso que aquest senyor és d'aquests monstres polítics que se'ls en infot realment els procediments per gestionar poder, estiguin en l'àmbit que estiguin, el Fuixer, el no sé què, aquest tipus de personatges sinistres. Jo penso, dintre de la història de la política, que penso que fins i tot deuen ser imprescindibles, perquè la política de la gestió del poder i la claveguera mai ens agrada d'allò.
Sí, ara penso... allò de la calle és mia.
Sí, eh? Penso que és un personatge, des de la meva òptica, nefast, i se'm fa, a mi, per exemple, em rebull el budell quan llegint un article d'un personatge que també tinc bastant mal considerat, vagi per davant, que es diu Pilar Rahola, l'equipara en el Carrillo. Penso que no es pot tergiversar la història. penso que no es pot transversar la història, i aquí estem molt donats a transversar la història en funció del que interessa a cada moment, perdent l'objectivitat i renunciant a un anàlisi profund del que ha passat, no? Franquisme és el franquisme, ja està.
Àngel Soler, que els cavallers t'han deixat l'últim torn, no el primer, eh?
Penúltim, eh?
Penúltim, perdona, és veritat, Sam, que has fet una petita. És veritat. Àngels, com vulguis.
No, jo ho veig, jo, bueno, Ponset deia no fa pas gaire en una entrevista que li van fer que una de les coses que creia importants a la vida que havia après als seus 70 anys és que sempre es pot canviar d'opinió, no? Jo no sé si... Jo m'apunto a la tesis del Jordi, o sigui, jo, malgrat que hi ha aquesta possibilitat, crec que això de reciclar, el seu reciclatge no me l'he cregut mai. Jo crec que era una persona amb conviccions, que eren les seves, però sense principis, va fer el que li va convenir, i quan va, li va interessar doncs, contribuir d'acord amb les seves conviccions doncs, a la dictadura de la forma més cruel i devastadora ho va fer, i quan li va convenir jugar la carta de la transició a la democràcia també ho va fer, perquè, en fi, jo insisteixo, una cosa són les conviccions, l'altra són els principis, no? Els valors.
Sam,
i l'últim.
Ara sí, l'últim torn, perdona.
Home, no, no passa res, escolta. Els últims seran les primeres, diu. Aquell text tan famós.
És el Fraga, aquest?
No, no. Em sembla que no, ja li hagués agradat. Ja li hagués agradat. Jo penso que el personatge aquest, la seva mort, el que ha fet és posar sobre la taula per enèsima vegada, diguem-ne, el caràcter fortment dubtós de la transició. De que la transició té molts capítols obscurs, de conveniències, de no toquem res, de fem veure que sí, però en el fons que no. I el fet que Fraga, d'una manera equívoca o inequívoca, s'hagi pogut reciclar, ja és una mostra claríssima. I em sembla que hi ha una dada que no ha sortit aquí, i és el fet de que Mariano Rajoy no va anar a l'enterrament. Després la vetlla es va fer a casa seva, a domicili particular, i em sembla que són dues dades molt importants que t'expliquen que una cosa és el bla 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 i l'altra cosa és la realitat. Ara bé, és un personatge que era un animal polític tot terreny, que realment que el tio es reciclés cap al franquisme, i després del franquisme es reciclés cap a la democràcia, realment demostra una habilitat realment digna de Maquiavel. Jo, l'única cosa per mi que té mitja bufetada el senyor Fraga és, tal com s'ha dit a la taula, és haver d'alguna manera encapçalat aquesta extrema dreta i haver-la reconduït cap a posicions, diguem-ne, no tan bèsties, eh? Esclar, la figura de Girón ningú se'n recorda, però hi era. I era el Parlament. I, esclar, Fraga ajuda a reconduir aquests descarriats, per un costat. I la cosa, per mi, més positiva de Fraga, que m'estanya molt que no s'hagi dit gens aquests dies, és el seu vessant de culturalista, quan ell va ser ministre, i és un individu, diguem-ne, que va tranquil·litzar el tema de la censura, és un tio que va obrir el mercat del cinema cap a l'art i assaig. Això és un invent del Fraga, ho sento, és així, i qui d'aquesta taula no s'ha nodrit doncs de pel·lícules d'aquest tipus, d'aquesta obertura, que això és responsabilitat de Fraga, això és així de clar.
A part de les seves conviccions pregonament gatanes, a veure, jo l'altre dia vam fer un reportatge anterior sobre Frank, que vam aprofitar per passar-lo. Bueno, pues, a part d'aquestes pregones comissions dretanes, és que el tio era un pragmàtic i un camaleònic, perquè el tio diu, referència al franquista, com hi va estar jo 40 anys sin ser ministro? Vull dir, escolta, jo volia, m'és igual que fos franquisme, igual, jo volia ser ministro. Volia, sí. Ell mateix deia, com hi va estar jo 40 anys sin ser ministro? Clar, amb el franquisme era difícil. Per tant, era un tio que ell sí. Era jo... independentment de les formes polítiques,
i que diu que no s'arrepenteix de res, home.
I el seu fracàs personal ha sigut no ser president de govern, això és claríssim.
Jo el que trobo que és molt significatiu és que hagi coincidit la seva mort amb el judici del Garzón, amb una acusació, diguéssim, justament perquè intenta en revisar els crims del franquisme, no? És una coincidència d'aquelles històriques que...
Un sarcasme. El Garzón al centre del banquillo, que li faran un polvo, amb perdó de l'expressió, jurídic, i l'altre mor amb totes les glòries i amb tots els honors. I dius, hòstia... Sí, sí. El món al revés, no? Però, bueno.
Jo crec que glòries i honors, no exactament.
Serà efímer, això, eh? Serà efímer.
No, serà efímer, absolutament segur. Però jo crec que tot i que està fantàrria, quan mires, saps perfectament, qualsevol persona mínimament intel·ligent, que tot això és retòrica més aviat barata.
Bueno, però els que no van viure l'època, doncs, sí. El que llegeixes és el que sí, surto. Sí,
ara, el que és increïble, és no fa ni un any van amonestar uns individus que feien una enciclopèdia d'història per el tractament que donaven a la dictadura, i fixeu-vos que aquí ell era ministre del govern del generalíssimo Franco. No,
és que aquí la transició encara estem fent, saps? No. I això de l'animal polític que tu deies, jo ho entenc, clar, com tu deies, en el pitjor dels sentits, però que ens en sobren d'animals polítics en aquest sentit. Els necessitem, són polítics. Home, en principis.
Jo penso que són animals i falten polítics, sí.
Sí, cert.
Sobre el cas Garzón, que hi ha hagut alguna referència, com veuen el fet que s'assegui en aquest banc, en aquest judici?
Un escàndol, no? A més, s'ha sumat tot, s'ha sumat el cas Gürtel, que potser jurídicament encara potser el que té més sentit i tal, en termes jurídics, que jo no entenc, eh? Això d'escoltar, no sé què tal. Ara l'altre és el de les foses, del franquisme, i el tercer és una cosa que sembla que ja va quedar clar, que ell no havia cobrat ni 5, no?, del Banc de Santander, sí. I tal, i encara... Hòstia, jo crec que és una revenja. I, a veure, independentment de les seves característiques, del seu vedatisme, del seu voler sortir, voler figurar i tal, és
un bravo.
Jo crec que és una revenja del poder judicial, del sector més car que del poder judicial, que és àmpliament majoritari, per altra part, no? Jo crec que en un altre país això és impensable.
Amb pressions d'altres bandes.
Penso que va arribar a tocar el sostre quan el procés del Pinochet...
Sí.
I a partir d'aquí la factura ha començat a cobrar.
Està pagant, sí.
Jo crec que és factura diversa, eh?
Però un home que l'està jutjant per voler anar al fons del tema franquisme, i a la vegada està de fiscal al Tribunal Internacional Penal, no? I tal, dius... Oh, és que és surrealista.
I candidat al Premi Nobel de la Pau.
És que és surrealista.
Justament aquestes actuacions.
Que diu molt poc de poder judicial d'aquest país. Bueno, que
l'estat de dret té coses molt perverses, no?
Sí, l'estat de dret a vegades està torçat.
Sí. Bueno, sí, és un exemple d'això,
sí,
no?
Sí, jo crec que és l'estat de torçat.
Sí, no l'estat de torçat.
L'estat de tort.
Jo crec que...
El que passa és que ell també s'ha equivocat. És a dir, en les formes, sí, en el fons, tots estarem convençuts
que potser...
Però les formes es equivoquen.
Si home hagués sigut més discret, potser...
No, però no només amb això, sinó fins i tot amb actuacions, amb procediments que ha utilitzat amb una voluntat d'arribar al fons de qüestions que tots ens preocupàvem i que compartíem. Jo crec que fins i tot amb els procediments s'ha equivocat, i això és el que ha donat armes dins d'aquest estat de dret, que té unes normes, les vulguem o no, doncs, o ens agradi més o menys, doncs els que ara el tenen assentat allà, no?
Ahir mateix, la vehemència amb la qual ell declarava, és allò que dius, carinyo, estàs tirant pedres al teu propi teulat. Tu mateix, amb aquesta vehemència, estàs d'alguna manera denunciant que tu no ets una persona apta per la judicatura, perquè la judicatura ha de tenir una calma i una moderació i una ponderació que ell no va demostrar en cap moment, perquè anava cridant.
Ahir, en el judici.
Sí, que li van demanar, diguem-ne, que expliqués el tema, i vostè va fer aquestes escoltes, no, miri, jo tal, no sé què, perquè aquestes trames s'han d'investigar i això era una cosa criminal, i anava desbaratant el seu propi discurs, i allò que dius, no, i just en el mateix procés 10 minuts abans havia fet la gran escenificació que, mentre sentia l'acusació, portava la toga, i en el moment de declarar li van demanar en el teatre aquell, li van demanar que tregués la toga, i aleshores de manera ostentosa s'aixeca, acata amb el cap i aleshores es treu la toga, i aquesta imatge de dir ningú vulnera la llei és per a tothom, es va veure claríssim en aquella imatge, i al cap de 5 minuts el tio cridant com un energumen fins al punt que va haver de demanar un got d'aigua perquè tenia problemes de gola, que de tant que cridava, allò que dius, això no és un jutge, això és un senyor que té una set de venjança per una sèrie de qüestions, i, és a dir, s'han enrocat en una guerra de dretes i esquerres i de no sé què, etc.
És que un dels problemes que ha tingut el Cartón és que ha volgut fer la política des de la judicatura. Vull dir, a veure, ens hem de recordar que va ser el número 2 de la llista de Madrid, pel sol.
El 93.
Per tant, a veure, que ell intentava, diguéssim, doncs, fer política i que això li van privar. Però és evident que, per exemple, en casos doncs, com el dels independentistes catalans i de més, es va accedir absolutament.
Va acabar a Estrasburg aquest cas, recordem, dos sancladencs afectats, el Ramon Piqué i l'Albert Pomar, que van ser sotmesos a tortures.
Doncs precisament, diguéssim, és que és un cas, diguéssim, doncs, que és claríssim que es va accedir. No?
Mira, jo penso que aquest home, aquest judici l'està plantejant com el senyor Dimitrov, entens? Que allò que la història em jutjarà. I segurament a l'aixecar la veu és perquè el sentin des de fora més que no pas que el sentin des de dintre, perquè igual la seva estratègia personal passa perquè un recolzament internacional li permeti continuar com a mínim a Europa, com a mínim a Europa. És a dir, si queda sentenciat aquí, que evidentment que hi quedarà perquè aquí no li perdonaran res, però la seva imatge, diguem-ne, de lluita per les llibertats i la democràcia, no sé què, aquesta d'una forma o altra no queda trencada o no queda esberlada, ni que sigui, possiblement la sortida cap a Europa, que és el pas que li va anar bé al govern també en aquell moment, es podrà consolidar i ell podrà continuar actuant, perquè oh, penso que si no...
Seguríssim que simplement el que li estan fent és tancant les portes
a d'aquí dintre,
d'aquí.
D'aquí. I el problema és que això no qüestioni l'altre.
Sobretot amb el govern que hi ha...
No, però jo estic d'acord amb vosaltres que el que ha perdut aquest home és el vedetisme i l'estrionisme i tal i qual. El que passa és que el tema del fons, igual que ell ha polititzat, crec que des de fa molts anys la judicatura ja està polititzant la seva defensa, em sembla que des de l'altre costat també. Des de l'altre costat també. Llavors, el penós és que en termes estrictament jurídics la cosa fa bastanta pudor.
Sí. És que en termes estrictament jurídics hi ha molts advocats que diuen que això no s'aguanta. Cap de les acusacions.
Això és una vendeta, entre ell i...
Penso que llegint els fets, segurament aquests fets s'han produït 50 vegades abans, deu estar en coneixement del fiscal general i de qui sigui, i evidentment no s'ha actuat que contra cap dels jutges.
A la taula Gürtel s'està jutjant, paral·lelament, no? I també s'ha cobert de glòria a l'altre personatge.
Amb la qual,
no ve el cas.
Hi ha un cas aquí claríssim de selecció de l'enemic.
Aquest crida, però és que l'altre llegeix un llibre en prejudici, és una falta de respecte i una cosa que és un escàndol, però bé, no?
Total, és un president, expresident d'autonomia.
Que l'ha deixat guapo també el país.
Per el llibre de jove.
València, sí.
Hem parlat de Fraga, Garzón. Ara voldria parlar de la monarquia, si els sembla.
Sí, de quin país?
De l'estat espanyol.
Avui anem bé,
avui anem
fins.
Avui anem forts.
Del regne d'Espanya.
Perdona, imprecisió. La mesa del Congrés ha batat una trentena de preguntes dels diputats d'Esquerra Republicana sobre el funcionament i els comptes de la Casa Reial, així com sobre les repercussions del procés judicial que afecta Iñaki Urdangarín. Unes altres 60 seran tramitades de preguntes i, en conseqüència, podran ser contestades per l'executiu amb més o menys rapidesa. Però la resta, una trentena, no han estat qualificades, de manera que seran retornades als diputats que les han redactades. Continuem amb el tema de la Casa Reial, hem tractat alguna vegada aquí a la tertúlia, que sembla que és un tema que en bona part és tabú, i sobretot en aquest cas Urdangarín, que dia rere dia anem coneixent detalls de la implicació d'aquest personatge en diversos presumptes delictes, i sobretot en paral·lel és el que els voldria demanar la situació de l'infanta Cristina, que era una de les responsables d'una d'aquestes societats,
que cada vegada s'acosta més va signar al centre.
Diverses vegades documents d'aquestes fundacions, d'aquests organismes que estan ficats a la trama, i també els voldria preguntar sobre el paper del rei, que des del 2006, si no vaig errat, aproximadament des d'aquell any, tenia constància de tots aquests problemes que hi havia al voltant d'Iñaki Urdangarín, que el va enviar a Washington, per tant era coneixedor d'aquests fets, i sembla que també queda al marge de tot el cas, i que, malgrat que té immunitat jurídica, no sembla que se l'acusi precisament de conèixer aquests fets i d'amagar-los. Com veuen aquest cas? Si volen dir una cosa,
El cas,
a veure, tot general.
D'entrada, la monarquia em sembla un anacronisme, vull dir, per tant, vull dir, a partir d'aquí l'altre ja és qüestió de detall, no? Vull dir que si s'ha de fer 30 preguntes o 40 s'han de contestar, no? O sigui, la cosa ja està a formar part del debat públic. Jo crec que el senyor Urdangarín se l'ha d'aplicar la llei amb totes les de la llei, mai millor dit, i a qui més, convingui, no? De totes maneres, a veure... estem parlant d'un personatge a prop del màxim poder i tothom tenint cautela a veure si la llei serà capaç d'arribar fins al fons, però bueno, aquest país, gent que hauria d'estar a la presó per coses més grosses, i que no hi és, així No, el Gran Garín no serà una excepció, sinó a la presó, perquè mira, ens recordem d'un tal, aquí per parlar del Oasis català, un tal senyor que estava al Palau de la Música, que encara està esperant que passar uns dies a la presó. Vull dir que, a veure, el que passa és que aquest és dels més sonats perquè és està al voltant del rei, no? Però vull dir que, a veure, aquest país ja és normal que la gent fot no sé què i després no sé com se'n sol i no va a la presó. Ara, jo crec que ell ho té una mica xungo perquè, home, algú interessarà que surti una sentència exemplar, no la impressió, i em dóna la impressió de que per la Casa Real moltes ganes d'ajudar-lo no hi hauran, per la part que els hi toca, no?
A mi personalment em va sorprendre que el rei li... No, em va sorprendre, a veure, és una manera de parlar, però el rei la presumpció d'innocència se la va treure ràpidament, ell es va curar en preservar la institució, i abans de que ningú pogués dir més o menys si era allò un percentatge de culpable, doncs ja el va separar, etc. Jo soc de les que penso, i això és una hipòtesi, evidentment, que el rei ho sabia, que estava implicat. Iñaki Nassagasti ja fa uns anys va escriure un llibre en què explicava fil per randa tot això i ningú va dir res. I quan el senyor d'en Garín està prometent l'assistència del rei, que ho explicava ell molt bé en tots aquests events, a canvi d'aquestes factures tan magnífiques, em costa molt de creure que la realesa i el senyor Juan Carlos doncs no ho sabés. I ho sento, soc molt mal pensada. El que passa que justament per la magnitud de la tragèdia i possiblement de la perversió que tenia tot plegat, el rei és allò, noi, ho sento, però tu pringues i aquí els demés ens quedem allò. Perquè fixeu-vos la diferència amb l'actitud de Rajoy envers Camps. O sigui, a mi això sí que m'ha sorprès fins a quin punt el Rajoy ha defensat i ha cregut en la innocència de Camps. Ara no en vull entrar en valorar aquest tema, però ostres, això, a mi, si ho comparem amb la monarquia i amb la diferència entre de quina manera ha recolzat o no la innocència del seu gendre, home, si fas una cosa així és perquè tu estàs fins aquí. Si no, de què? Si no apostes i jugues fort, no? Ho sento, no?
És la gangrena. La gangrena sempre supera perquè no prosperi. I aleshores, millor que tallin una mà, que no que tallin tot el braç. Jo crec que el rei ha operat amb la teoria de la gangrena. Sí, Nosaltres tallem just a sobre d'on primer s'ha manifestat i a veure si la resta del braç o la cama se salva, que és la seva família. I esclar, una qüestió que a mi em fa molta gràcia, que ningú ha plantejat, és el per què aquest noi s'ha ficat aquí de dins. I esclar, després quan tu penses que aquest noi ara s'ha sabut amb els comptes, ell per ser casat amb la infanta no percep zero, però sí que està obligat a un nivell de vida absolutament extraordinari. I aleshores aquest tio què ha de fer? Està obligat per estar associat amb la família aquesta dels nassos, i això ve directament del rei, a tenir èxit i tenir pasta. Ara s'ha sabut, per exemple, que han hagut d'acondicionar la casa de Washington i que han hagut d'invertir no sé quants mils de milions d'euros en acondicionar la calefacció, tal que qual, per la imatge. Clar, això, i figura que, esclar, aquest noi ha de sortir com a pare de família, com a cap de casa, etc. I això és una pressió que li ve directament de la monarquia. Que es digui, segona, la seva dona, que va porar i que ella és una innocent, això en absolut. Em nego a creure i estic segur que en molts casos, diguem-ne, consells i qüestions van sortir de la seva dona i devia ser la seva dona que li va dir al pare, escolta, papa, mira't això, que això em sembla que no va bé. Perquè, esclar, sí que l'any 2006 prenen alguna mesura, però la cosa ja estava cuinant-se abans de que el rei l'estava mirant i estava mirant els seus negocis. Perquè, esclar, el rei mateix té uns negocis que caldria veure exactament com són. De manera que el rei s'alarmés amb els negocis torts del gendre, ell que en té molts de negocis torts,
s'alarmés o fes veure que s'alarmava? Clar,
jo crec que es va alarmar i que això de fer-lo anar a fora del país era un avís de que, noi, això és un tren imparable i ens tocarà la cresta.
Això sí, visites de la reina n'ha tingut, perquè ha sortit a les revistes del cor, que la reina n'ha tallat, s'ha deixat fotografiar, que...
Només faltaria.
És la mare, de la seva filla. Sí. És una mare, i una mare...
Només faltaria.
És el jove.
Escolta, i amb això, jo el que penso és que, a veure... No voler-ho veure fins ara és un d'aquests cinismes socials que envolta, en aquest cas, la societat catalana, perquè aquest senyor viu, com es diu, Duquesa d'Orleans, no, com es diu, el carrer aquell, l'Hisenda Montcada, o no sé, sí. O sigui, que passa tothom per davant, sí. Aquella casa val 12 milions d'euros i passa tothom per davant, l'acondicionament d'aquella casa en deu haver costat no sé quants més i passa tothom per davant, i evidentment amb un salari de la senyora Cristina aquesta, que no oblidem, està en un càrrec executiu de la Caixa, per tant, llegir i escriure en deu saber, llegir i escriure en deu saber, i assessoraments en deu tenir, i el salari que guanyava aquest senyor d'ex jugador de handball i no sé què, no quadra, evidentment, evidentment no quadra.
Però la pressió perquè tingui la casa de 12 milions...
Sí, però jo penso que la casa real només hagués pogut quedar neta, només hagués pogut quedar neta si fa 5 anys, de la mateixa manera que va forçar el divorci del marit Xalar, hagués forçat el divorci de la Cristina. A llavors, sí que d'una forma o altra, sí que d'una forma... Sí. Oh, noi, escolta, quan les coses van en sèrio, van en sèrio. Resulta que té un xoriço a casa. Resulta que té un xoriço a casa.
Com si ella no ho sapigués que era...
Sí, sí, clar, però l'única manera de rentar la monarquia era forçar-ho llavors i deixar-lo amb ell amb el cul en l'aire. Tot el que n'hagi sigut això se'n diu complicitat i encobriment. Sí, sí. I dubto jo, que hi hagi algun jutge que ni que sigui amb un tribunal internacional pugui jutjar el rei per encobriment de delicte, que és un cas flagrant que tenim aquí. Perquè quan la casa reial el que fa és dir-li vés-te'n, vol dir que sap el que hi ha. Ja en parlarem si tots aquests delictes no estan prescrits el dia que hi hagi sentència. Ja en parlarem. Ja en parlarem, eh? Li quedarà un delicte fiscal com a l'Al Capone, eh?
De totes maneres,
s'acabó, eh?
Jo insisteixo en una cosa, lluny la meva intenció de defensar la monarquia, si ha de caure la monarquia, ha de caure allò per altres coses i...
No passa mai això. Bueno, els hi tallen el cap o surten corrents els borbons.
Hi ha arguments de fons perquè calgui i hagi corruptades o hagin corruptades. De totes maneres, a veure, jo soc antimonàrquic, no soc monàrquic, però tampoc li vull veure una maldat intrínseca diferent a la d'altres polítics. Cuidado, eh? La promiscuïtat entre privat, públic, tràfic d'influència i tal i qual, faríem una llista molt llarga, aquí. Molt llarga.
Té una rellevància especial.
Sí, començant per Catalunya. Però vull dir que sembla que algú, aquí té tota la seva mala bala antimonàrquica, li vol veure el mandat intrínseca que no existeix. És tan tonto, o tan mal educat, o amb tan falta de respecte, tan poca solta, o tan prepotent, com altres que hi ha en aquest país. I malauradament, ell no ho sé, però aquests altres tampoc han anat a la presó. I molt entenc que aquest tampoc hi anirà. Però és un més. El que passa és que és més rellevant perquè toca a la Casa Reial. No?
I la barra lliure que s'ha fet de judici públic és curiós que estigui consentida, perquè evidentment si en el senyor Lara o el senyor Berlusconi o el senyor Loliar no, perquè ara ja no hi és, no me'n recordo, algú els hi diu, escolta, aquest tema s'ha d'afluixar, aquest tema s'afluixa, o el senyor Godó, aquest tema s'afluixa. I en canvi sembla que hagin donat barra lliure que aquest tema es porti allò al judici popular anticipat.
Sí, el que passa que jo crec que...
Es va veure que no hi havia manera de dissimular-ho.
Es pot apaivagar, es pot reemplaçar per un altre.
I jo crec que quan va als Estats Units, diguem-ne, ja hi va, allunya't que això ho arreglarem.
Sí, clar.
Això ja es deia, en aquell moment ja es deia.
És aquesta la complicitat de la Casa Reial.
Ara hi ha una qüestió que trobo absolutament insòlit, que és les monarquies europees es divideixen en dos grups, els modernets i els tradicionalistes. I figurava que la monarquia espanyola havia après la lliçó d'austeritat i que anaven, diguem-ne, en la colla dels modernets. És a dir, de ser ciutadans normals, d'anar a treballar en llocs de treball normals, de no anar, diguem-ne, amb els excessos. I te n'adones que aquesta noia, la Cristina, tot el seu plantejament de vida és de les monarquies més retrògrades, de la ostentació, de l'excés, del luxe, etc. una noia tan jove, i allò que dius, no havíem quedat en que la monarquia espanyola tenia un cert passi justament perquè s'apuntava al club de les monarquies del nord d'Europa, que són més discretes, i però reis i reines van pel carrer com tothom.
Sí, però en la forma és així, però en el fons de moderna, res, perquè si modernitat, modernitat també us assimilem a capacitat d'encaix en un entorn democràtic, és l'única que no feia transparents el seu pressupost, com gastava els diners, això
que dius tu,
això és antidemocràtic.
Això que dius tu de l'internet com a sistema polític. Els països nòrdics no és la monarquia, també són els polítics. Que té allò, l'Ofpalme que fa el meto i anava pel sense guarda. Suposo que tot això té a veure, i aquí, no, i l'ostentació, aquí, tothom tira de milla, tothom tira aquí, vull dir, la monarquia.
Sí, però fixa't que...
Jo crec que és tot el sistema, no?, que és diferent.
Un dels efectes de la crisi és justament anar al darrere d'aquesta ostentació. És a dir, l'administració pública convida menys dinars, fan menys sopars de gala, tenen menys cotxes,
Però a l'època de la bombolla i de l'allò, aquí tothom va tirar...
Sí, però perdona, fa 4 dies que van arreglar la casa de Washington, m'entens? És a dir...
Domènec.
No, que a veure, que diguéssim, que d'alguna manera té el precedent, diguéssim, del que ha passat a Grècia, que allò que li toca de prop,
Sí. A mi em va fer molta gràcia, em va sobtar llegir que la Caixa no havia fet arribar encara els comptes d'Iñaki Urdangarín al jutge, i que precisament el jutge amenaçava d'imputar Isidre Fainer per obstaculitzar la tasca de la justícia, com la Caixa, una institució que representa que és seriosa, posava traves a aquest judici.
Seriosa, la Caixa, dius?
He dit, sembla, seriosa, externament.
Estarà per veure qui va avalar els crèdits, Aquest és un tema clau, dintre d'aquesta història. Qui va avalar els crèdits? Igual es va avalar directament a signatura del senyor X de la Caixa,
Però digues la X.
No, què dius? No vull que us posi problemes. Clar, perquè és un supòsit, però aviam, evidentment, allà el diner corria fàcil,
Illa. Sí. Com estàvem parlant aquí?
No, que la Cristina treballa
a la Caixa. Però un càrrec executiu,
El fantàstic, és que és... És una feina mòbil. És a dir, ell està aquí, té una feina amb la Caixa. Se'n va a Washington i té una feina amb la Caixa. Està enmig de l'Atlàntic i té una feina amb la Caixa. És fantàstic.
La Caixa és com Déu, està tot arreu.
Àngel, per què sospires i fas aquest...
Perquè a mi tot això, és com el que abans parlàvem el Fra, a mi tot això de la monarquia és que em posa nerviosa, perquè clar, és una monarquia imposada per un dictador. S'integra en una Constitució, en una transició, que abans el Sam deia que això, el tema de la transició és tema monogràfic i hauria de ser un altre dia, un altre debat, no?
Com
però
vulgueu,
aleshores, després de 30 anys, o 35, els que siguin, doncs, no l'hem sotmès a referèndum, la seva opacitat és impressionant, la immaduresa democràtica en la societat també ho és, perquè, com que deia del Millet, que corre per allà, i tantes coses, no? O sigui, que sí, que em posa nerviosa tot aquest tema de la monarquia, perquè, en fi, per mi és una ràmora de la mateix tipus que la del Franco, però molt arregladeta per fora, aparentment molt integrada encaixada en el sistema democràtic, però sempre fer el que li dona la gana, tu. I a sobre amb la convivència dels mitjans.
Quins, però diguem els mitjans, no tots.
Perdona, en general hi ha més responsabilitat política d'acord amb segons la Constitució. És que no, això no pot ser.
Repeteixo que no seré jo qui defensa la monarquia. A part, que cal separar entre els nervis d'aquests moments o les ganes que li tinguem del paper polític jugat al rei. Que aquí també es pot haver fet una evolució més objectiva.
Sí,
el que passa que...
I no som monàrquic, però ha jugat un paper en alguns moments, jo crec, important.
Sí, però
i la transició, doncs vam fer el que vam poder, la transició. Sempre que diuen, escolta, això... Però la transició, els que hi eren, tots vam fer el que podem. I la correlació de forces era la que era. I el referèndum del desembre del 76 ens van fotre un polvo de categoria. Perquè la gent va interpretar com a canvi polític i anar cap a la democràcia... I malgrat que aquí l'Assemblea de Catalunya demanava l'abstenció perquè no hi havia llibertats, el 90% i escaig va anar a votar i va votar que sí. M'entens? Llavors, esclar, totes aquestes coses s'han d'analitzar. Vull dir, si la correlació de forces i si la gent majoritàriament hagués demanat un canvi més radical, les coses haguessin anat diferents.
Però en aquell moment pots entendre la prudència. Però ara sí que caldria reivindicar.
No, ara està molt de moda parlar de segones transició i de desconcar la transició. Escolta, els que hi érem...
El concepte ruptura existia en aquella època.
Sí, ens
el van guanyar. Aquí vam perdre,
Amb la reforma política ens el van guanyar.
Sí, però a partir del moment que tens majoria absoluta el 1900 82, podies haver anat discretament cap a una revisió interna del que eren les condicions de la transició, cosa que no es va fer mai.
Parles en sèrio? Parles en sèrio? Quan el Felipe González, la primera foto que es fa és con el Pedro de Toledo i tot el set de la Gran Banca, es va, tot això que tu dius ja és una via morta que ningú li interessarà.
El gran capital
tampoc li deixarà remenar.
No, el 82 es podria fer una cosa. Més endavant, si 82 és el que acabem de sortir d'un intent de cop d'estat. Més endavant, jo crec que sí.
Sí, però hi havia una sèrie de qüestions que podien haver fet.
Es podien haver fet, però segurament...
Amb astúcia i amb ganes.
El Felipe González tampoc ganes, tenia cap interès a fer-ho, eh?
Això mateix.
Tenia interès a calmar els altres, eh?
Això mateix. Ara, tornant al tema de la monarquia, jo crec que aquí tothom visualitza una qüestió, em sembla, bàsica i òbvia, que és, cada vegada que veiem el rei sortir, la reina no, encara s'aguanta. Deu ser els Kent que fuma. I les copetes que
fuma
deu
fer.
Però,
sí.
Sí. Però a veure, caram, quina edat té aquest home, ja.
70
pocs.
Però físicament ha fet una davallada espectacular.
Jo crec que el problema és aquest, és a dir, nosaltres no ens enganyem, aquest tio no és etern. I fixa't que justament comencen a sortir les pegues quan toca el moment de fer el relleu. En algun moment aquest senyor o tindrà un problema de salut o, diguem-ne, considerarà oportú abdicar a favor del seu fill.
Ja
i aquí és...
El Carles d'Anglaterra fa 40 anys que esperen.
Sí, ja parlarem d'això.
El que més emprenyat està amb tot això de los angarines és el príncep Felip,
segur,
perquè li ha posat...
La foto de la feina, la mica.
És el que està més emprenyat, diu que no es parla.
Home, és el que té més a perdre.
Sí, però, diguem-ne, tot això, nosaltres el que estem veient és el rei, efectivament, va ser garant de la transició. Jo crec que no tant com diuen. Crec que hi havia una correlació de forces i ell era una. I era un agent important. Però, esclar, de què és garant el príncep Felip?
Per això dic que és el que té més a perdre.
No és garant de res.
Aquest, diguem-ne, el respecte no se l'ha guanyat, aquest. Aquest el respecte no se l'ha guanyat encara.
I espera't, quan el veus amb el Daniel Ortega, allà, en la presa de
possessió... Vaja paperà, li va tocar fer, pobre.
No,
és allò que dius...
Perdona, sabes fotre el discurs.
Només fa això.
Em sap greu, perquè la tertúlia estava molt interessant ara, però hem de marxar, perquè arriba a les 10.
Ah, jo no vull marxar, jo.
Bé, pensa un altre lloc. Sí, Àngel Soler, Toni Santos, Domènec Miquel, Sam Abram i Jordi Casas, moltíssimes gràcies per haver vingut. Molt bon dia. Moment ara per al butlletí i el magazín.